Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, Vicenta. Hola, Enrique. Bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur, que fa CETSALA. El tema d'avui serà al voltant de l'informe d'Oxfam que ja vos siguen fa 15 dies i que tracta sobre la desigualtat en Espanya. I també un altre que ha sigut al voltant de la pobrea de Creu Roja. També vos direm dos llibres que mos han pregut interessant i una pel·lícula que està en cartellera.
En el informe de Oxfam referido a España nos avanza que la desigualdad en nuestro país avanza a un ritmo que supera hasta 14 veces el de Grecia y solo superado por el de Chipre.
Es interesante el matiz ese de que pensamos que Grecia está muy mal, que Grecia está muy pobre, nos están dando la visión de que ya hemos superado la crisis y resulta que en desigualdad superamos 14 veces nada menos que a Grecia y que solo nos supera Chipre.
La pobreza y la exclusión en España parece que ha aumentado de una forma alarmante en estos últimos años, con 13,4 millones de personas en riesgo de exclusión en el año 2014, que supone un 29,2% de la población española.
Según lo que hemos visto de que supera a Grecia 14 veces, pues somos el segundo país de la Unión Europea el que más ha crecido la distancia entre rentas altas y bajas. La distancia entre ricos y pobres ha crecido, el 1% de la población concentró tanta riqueza como el 80% de los más desfavorecidos. menos. Esto es una barbaridad, porque imagínate que el 1% tiene tanto como ese otro 80% de los más desfavorecidos. La fortuna de solo 20 personas en España alcanza un total de 115.000 millones de euros.
En este sentido, España es el segundo país de la Unión Europea en el que más ha crecido la distancia entre las rentas altas y las rentas bajas, solo por detrás de Estonia. Y entre el 2007 y 2014, el salario medio español se desplomó un 22,2%.
Cuando hablan de la macroeconomía y de la macroeconomía puede aumentar mucho y podemos ir muy avanzados, pero luego la microeconomía, la gente está sufriendo esas situaciones. Y luego también he visto yo hoy que salía un informe de las personas que han sido atendidas por Cruz Roja sin ingresos. Y también dice que en el 2015 aumentaron hasta el 17%, que son casi 3 puntos más que hace 2 años, mientras que el riesgo de exclusión alcanza el 83,7%. También dice el informe, el 19,6% han sufrido en el último año dificultades financieras como embargos de cuentas, deudas o pérdida del domicilio por impago.
Los problemas económicos son los prioritarios para estos colectivos. La media de ingresos de las personas atendidas por Cruz Roja es de 565 euros al mes, lo que supone una cifra inferior al umbral de la pobreza. Así, el principal reto familiar sigue siendo no llegar a final de mes, el 43,6%, igual que el 92% de los menores atendidos viven en hogares que no superan el dicho umbral, lo que aumenta el riesgo de la pobreza infantil.
En este informe de Cruz Roja también sigue diciendo que las dificultades de las personas atendidas se refleja en que el 67,3% se encuentra en paro, una tasa 3 veces superior a la media nacional. Además, la mayor parte de ese colectivo, 61,9%, carece de ningún tipo de cobertura por desempleo. No en vano, 73,4% son paradas de larga duración. En este sentido, el 63,9% lleva más de 2 años en paro.
La crisis, además, ha aumentado el número de trabajadores pobres, es decir, aquellas personas que, a pesar de tener un empleo, sus ingresos son insuficientes para evitar el riesgo de exclusión social. La tasa de trabajadores pobres entre los atendidos por Cruz Roja aumentó 2 décimas en el último año y ya alcanza el 82%.
Un ejemplo de la gravedad de este informe dice que las personas mayores en situación de privación material severa se ha triplicado desde el 5,5% de 2012 al 15% de 2015. Un empeoramiento que en parte se debe a que dedican sus ingresos a ayudar a la familia. Muchas pensiones no aguantan sostener a la familia, explica Antonio Bruel, coordinador general de Cruz Roja. Este experto recuerda que las personas más vulnerables cada vez tienen más dificultades para afrontar la vida cotidiana. El perfil de las personas que requieren más ayuda son parejas con 2 hijos, y es que el 47% de los hogares atendidos por Cruz Roja tienen menores a su cargo. Bruel asegura que la receta para sacar a estas personas de la exclusión social es a través del empleo, la salud y una vivienda digna. Aquí viene bien una frase también de nuestro querido amigo Galeano, que dice: el mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de aquí a poco, los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falten el pan y el agua.
También de Galeano: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. En el programa de avui volia recomanaros 2 llibres que pensé que són prou interessants. El primer d'ells es diu Una abeja negra al poder. Trata de José Mujica, el expresident de la República de Uruguay, que en apenas 5 anys com president d'un país tan xicotet com Uruguay ha sigut prou per a convertir-lo en una figura respetada en tot el món, un polític distint que representa una altra manera de fer política més propera a la gent.
Els autors del llibre són Ernesto Tulbovich i Andrés Danza. Ells diuen que no és un llibre ni a favor ni en contra, és un llibre periodístic. Quan es pregunten quina és la diferència amb aquest llibre i els que ja existeixen, diuen que la principal diferència són les confessions i la intimitat després de molts anys de coneixement aconseguida. La primera entrevista fou en 1998 i després, durant quasi 20 anys, es reunien totes les setmanes i que era una relació professional, on cada un tenia clar el seu rol. La seva màxima és: la política és la lucha per la felicitat de tots. Ell diu que els polítics tenen que viure com viu la majoria, no com viu la minoria. Mujica, que sempre s'ha sentit una ovella negra i que va passar menys de 3 anys en la presó per la seva militància política, explica en aquestes pàgines la seva trajectòria fins a arribar al poder, els conflictes en el seu protocol. el seu encontre amb personalitats com Fidel Castro, Chávez, Obama, Putin, Cristina Fernández, etc. La soledat de sentir-se en un món alien, en un relat amb un ritme vertiginós, en més de 100 hores de conversacions mantingudes en el despatx presidencial, en la xarxa de Mújica, en les afores de Montevideo, o una xicoteta casa reciclada en la que ninguna tertúlia va acabar abans de la matinada. El llibre creiem que val la pena i el podeu trobar en les llibreries editorials Debate.
L'altre llibre que us proposàvem es diu «Es possible un mundo sin bancos?». L'autor és Juan Ramón Sánchez Palacio, doctor en Economia de la Empresa, investigador de l'Institut Universitari d'Economia Social i Cooperatives i UDESCOP de la Universitat de València.
L'autor proposa una revolució financera silenciada i liderada per la societat civil a través de la democràcia participativa i mitjançant el que l'autor descriu com les 3 C: coneixement, consciència i consum. La C del coneixement es refereix a l'adquirit a través de la informació i que este llibre intenta ampliar. La C de consciència per a que cada un siga capaç d'entendre que un altre sistema financer és possible i pot haver altre millor. I en tercer lloc, la C del consum financer com decisió personal que cada un té que prendre. L'autor intenta complementar el seu anterior llibre titulat La banca que necessitamos amb la finalitat d'oferir instruments per a generar eixa consciència. Sánchez Palacio va més enllà del llibre anterior, intentant plantejar eixa revolució financera silenciosa. En este llibre parla de la necessitat d'inclusió financera i d'empoderament de la societat civil. L'autor analitza diferents iniciatives i alternatives front al comportament especulatiu i oportunista dels bancs convencionals, que realitzen abusos en contra dels consumidors, com participacions preferents, desaucis en l'abús de les comissions i un llarg etcètera, etcètera. Front a tot això, la societat civil busca altres alternatives. Entre aquestes alternatives està la banca cooperativa, banca ètica, cooperatives de serveis financers, cooperatives integrals, monedes socials, bancs de temps, finances col·laboratives, comunitats socials i altres instruments al servei de la societat. En l'anterior llibre ja ressaltava que l'actual crisi econòmica ha vingut determinada per bona part per la deficient gestió de les entitats bancàries. Creem que este llibre és interessant i útil i que convé llegir. L'editorial és El Viejo Topo.
La pel·lícula que volem aconsellar-vos per a veure es diu Les sufragistes. Encara està per a veure-la en la cartellera de València. La directora Sala Garzón, en un equip majoritàriament femení i basat en fets reals, retrata la situació social política de les dones en Anglaterra en els inicis de la Primera Guerra Mundial.
Jo crec que moltes ja l'haurem vist aquesta pel·lícula, però si encara queda gent per veure-la, crec que val la pena. Com dia Vicenta, en els inicis del segle passat ja s'escoltaven protestes de les dones en el món on havien moltes diferències i estaven relegades a un segon planol. Per això es van centrar en aconseguir el dret al vot o veien com la gran oportunitat de començar a canviar aquesta situació. I d'aquesta ideologia naix el moviment de les sufragistes. Com les protestes pacífiques foren ignorades per molts anys, es van decidir a fer una protesta més visible i violenta, realitzant accions que generaren impacte.
Estes dones ho varen fer en les pitjors condicions que varen poder fer-ho, una classe en lluita. És a dir, no sols se varen enfrontar als patrons, als governs i a les forces de repressió que varen carregar amb tota crueltat contra aquestes rebels, sinó que també ho feren penosament contra les seues pròpies marits, pares, germans, amics i companys.
No sols la policia les va ferir amb les seues porres i disparos a les manifestacions callejeres, en els seus intents de vaga i en l'enfrontament amb els empresaris, a més varen ser víctimes dels abusos sexuals i violacions dels patronos i dels seus companys de treball i de la tirania dels seus marits que la llei permetia.
La majoria d'aquests sufragistes no procedien de les classes privilegiades, sinó que eren obreres que veien en impotència que les seues protestes pacífiques no servien per a res. Es varen radicalitzar i en la seua incansable lluita s'arriesgaren a perdre tot, treball, casa, fills, inclús la seua vida.
Jo crec que és interessant este últim punt de vista perquè sempre pareixia que les sufragistes eren de classe B i, sin embargo, veiem que no, que també hi havia gent que arriesgar tot el que tenia.
La agenda de los próximos días, mañana sábado 13, será la última visita guiada de la exposición Dones Afganes en la NAU de la Universidad de Valencia, y la visita guiada la realizará la fotoperiodista Tania Castro. Para este próximo lunes 15 por la tarde, en el aula magna de la NAU, la presentación de uno de los libros que hemos comentado esta tarde, ¿Es posible un mundo sin bancos?, de Juan Ramón Sánchez Palacios. Y el próximo martes, día 23, como todos los últimos martes de vez, concentración delante del CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. También queremos recordaros que para el 18 de abril, lunes, se prepara una gran salida a la calle en contra del TTIP, para que estemos atentos a las convocatorias.
Hem arribat al final del programa, pues agraïm la vostra companyia i vos esperem per al pròxim.
Como siempre, os esperamos dentro de 15 días en el programa de Nuestro Norte es el Sur.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones, ens maten perquè volen nugar-nos, ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos, ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto por ti.